Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins, després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement, i avui tenim més que mai Esperit Sant.
El suplement amb Roger Escapa.
A aquesta hora, Sant Laire, direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino, a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
Pensava que em l'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
Home, el vol suposo que plàcid.
Sí. Bueno, potser una mica de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el termòmetre arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla de Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda, no pas generals, però malgrat sobre clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleria, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes, per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre els Solsonès, l'Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees, de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Com expliquem, a aquesta hora surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a 11:15 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església Espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església Espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
No, és un gran misteri. Dintre del moviment de la xarxa d'activistes ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil no, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals, i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa. Em consta, has tingut resposta?
No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre del itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa es reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
Home, jo crec que hi ha que tenir en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal. I són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió. I Omella és un encobridor. per què se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu, perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent. I no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel. Una abraçada. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar 1 milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'hi han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita de el papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó XIV, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants doncs que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat. Passats 9:15 del vespre, el foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info.
La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de Leire Díez i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díez i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de Leire Díez hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
La organización se pagó con fondos del Partido Socialista La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE.
I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz.
Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
Je pense que c'est une bonne initiative.
Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
Qui pot batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de pau.
I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa digna s'organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
A Collserola, una altra mobilització. S'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació, i els comerciants, amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de la Trànsit.
Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua. Marc Ruiz.
Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Aaliyah han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula. Es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho ha anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la 1 del migdia.
Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
El termini per abonar aquesta quantitat vença el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix al seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
El suplement, amb Roger Escapa.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Recu alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
L'aventura de fer créixer el català.
Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
Ara mateix ens ha centrat una pel·lícula en Swahili, que per sort la productora ja ens ha proveït la traducció.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Rafael Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
Al Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern o Lycée.
Victòria de la penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills, i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
Demà, Baskonia, Joventut de Badalona, per decidir qui passa a les semifinals.
I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
També en bàsquet, aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
I el Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinç al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalinska.
A les 9 del vespre, el Barça de Futbol Sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
A les 6:14 minuts.
I a quina hora es pondrà?
A les 21:23.
Joan Anton, aquestes últimes hores han estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial. És una estació que s'està tornant velleta. Es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i, a més, hi deu haver petits impactes de micrometeorits. I especialment un dels mòduls russos, que és a l'Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat. I clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir dos dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs, on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades. Sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides per si s'ha de retornar. I aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació. La NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a la seva tasques habituals.
Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
Igualment.
Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genué.
Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a la Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarins a l'interior, tot i que hi ha núvols prims, tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades, poden començar a prendre la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà, aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta, difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies, la temperatura puja, la calor s'intensifica, entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Blat
de mora i...
Blat de,
blat de moro
i iuca.
Perdó. Hòstia, ja. És que és la sisena hora del programa i aquí ja començo a fallar.
Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
Quines proves?
Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
Sisko, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de... A veure...
Home, la competència sí que l'escolto.
Però nosaltres també, de tant en tant.
Nosaltres també.
Què m'has de dir, no, ara?
Hombre.
Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot. Però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, no em coneix.
Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
Sí, sí, sí. Sol, calor i coets. I coca.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
Faro que ilumina de notte del món.
Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
Pedro Sánchez.
Nunca he conocido... Ni nunca
la Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació. Reunió amb PS.
Robert Smith.
Així han sonat aquesta matinada de Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
Els voluntaris que la plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
211.
Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
300.
Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Marc i Núria Oriols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada als estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. Love me do. You know I love you. I també aquesta altra. Bésame mucho. El Bésame mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un tall amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà, i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara als de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina. I, enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme hi té poc a perdre. Ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
Amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga, i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la glòria, i a l'As i al Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta tres vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part, s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
Bon dia.
Avui comencem amb migdiada.
De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica El Món.
Efectivament. Oli.
D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
I acabem amb equipació.
De 2.500 euros entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
Ay, a ver.
Uno, 150 millones a Tocateja.
Dios.
Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, clap your hands.
Y este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Mari Chusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle. Y acabar en Soto del Ferraz.
The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
El suplement amb Roger Escapa.
Avui el suplement.
De seguida obrim tertúlia al suplement a les 10, la mama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt... amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Graham, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
El suplement, amb Roger Escapa.
Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com la segurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé!
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
El somni de gaudir es fa realitat.
un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
55.436 55436 de la sèrie número 2 002.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.